Especial comiat Benet 16.
És la una. Bon dia, amics i amigues. Comencem ara un programa especial en directe, el segon, de fet, que ja us oferim des que hem conegut aquest matí la mort del papa emèrit Benet XVI. Uns minuts després de les 11, us hem ofert un programa especial recollint molts aspectes de la vida de Josef Ratzinger, del que va ser la seva etapa de teòleg, de professor, de participant també en el Concili Vaticà II i després d'arcabisbe de Munic, de prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe i des del 2005 de papa, un càrrec que va ocupar fins a finals de febrer del 2013. El cel sigui Benet XVI. Salutacions de tot l'equip que ja s'ha posat en marxa des d'aquest matí amb el José Matosas a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció, la Laura Polo d'Alfó als informatius avui, de fet, tot el dia, el Rafa Sanahuja i amb la coordinació tècnica de tot l'equip de Ràdio Estel i també de la direcció, com us dèiem, us parla Ignasi Miranda. Com no pot ser d'una altra manera, a aquesta hora recollim les informacions principals d'última hora sobre aquesta notícia del dia i de l'any, sens dubte, la mort de Benet XVI. Laura Polo d'Alfó, bon dia novament.
Bon dia, Ignasi. La Santa Seu ha decretat 9 dies de dol i ha anunciat que el proper dilluns s'instal·larà la capella ardent a la Basílica de Sant Pere del Vaticà per venerar el papa emèrit. El funeral serà a finals de la setmana que ve i serà enterrat a la cripta dedicada als pontífex situada sota la basílica. Ja han arribat les primeres reaccions a la mort del papa emèrit. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha lamentat la mort de Benet XVI i li ha desitjat un descans etern. El també president de la Conferència Episcopal Espanyola ha agraït el seu paper com a papa durant tots aquests anys i ha assegurat que el seu missatge quedarà al cor de tots els catòlics.
Agradecemos su profundo ministerio como papa, sus escritos teológicos y su profundo amor a la Iglesia. Que desde la casa del Padre siga mirando con ternura a nuestro mundo y a cada uno de nosotros. Que ruega al Padre para que la paz y la concordia reinen entre nosotros.
Omella també ha recordat el pas del papa emèrit per les diferents ciutats espanyoles. El 2005 a València, la trobada de les famílies, el 2010 a Santiago de Compostela, on va viatjar com a peregrí, i el 2011 a Madrid, en la Jornada Mundial dels Joves. A Catalunya se'l recordarà per la seva visita en què va convertir la Sagrada Família en basílica. També Per Aragonès ha reaccionat a la mort de Benet XVI i ha expressat el seu condol a tots els catòlics de Catalunya i del món. El president de la Generalitat, a més, ha recordat Benet XVI per les seves aportacions intel·lectuals i el seu pontificat al capdavant de l'Església.
Passen ja 4 minuts de la una. Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Dia trist, però esperat.
Bueno, un dia trist perquè el comiat d'una figura tan rellevant, tan important com el papa Benet XVI, doncs sempre és un cop per a l'Església, per al món. De fet, ho estem veient en totes les reaccions que ens estan arribant, però també és un dia d'esperança per als cristians, perquè ja ha arribat a la casa del Pare.
I tant.
Ha nascut per la vida eterna
ell,
el papa Benet XVI.
Ho deia sovint en algunes de les poquíssimes declaracions públiques que feia els últims mesos i anys, que anava cap a la casa del pare.
I una frase molt de Joan Pau II, també.
Efectivament.
Aquest vincle seu tan especial.
I tant. Última hora, i és que el 5 de gener seran els funerals pel papa emèrit Benet XVI. No seran funerals d'estat oficialment, perquè no és cap d'estat en exercici, però sí que, pel que sabem de fonts vaticanes, tindran una rellevància, diríem que gairebé idèntica al que van ser els funerals de cos present per Joan Pau II, amb caps d'estat de tot el món, aquell abril de l'any 2005. Suposo que ho recordes, tu,
en aquest
Rafa.
Cas, en aquest, ho recordo perfectament. En aquest cas, és curiós perquè, clar, no havíem acomiadat encara un papa emèrit des de fa 600 anys.
Sí, és un protocol que no estava previst, també ho sabem. Exactament. De fonts vaticanes, però també sabem que hi ha hagut reunions en les últimes hores, ahir i abans d'ahir, uh-huh, encara amb Benet XVI viu, per veure què... què es podia fer, què calia.
En aquest cas és, té aquesta particularitat, perquè ja sabem que quan mor un papa que està exercint oficialment, tota la litúrgia que s'engega i tots els protocols són mil·limètrics, i aquí hi ha hagut alguna mena de petits dubtes, però que s'estan aclarint perquè ja està el protocol establert i ho anirem explicant també.
I tant. Podem avançar que, d'acord amb les seves últimes voluntats, Benet XVI serà enterrat a la cripta dels papes, a la tomba que havia ocupat Joan Pau II abans de la seva canonització, abans de ser sant. Dit això, com a última hora, us oferim breument, abans de donar pas a les primeres reaccions, tenim bisbes, experts, eclesiòlegs, vaticanistes, però abans d'això, escoltem la declaració del cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, sencera, són aproximadament 2 minuts.
Pedimos por su eterno descanso. Agradecemos su profundo ministerio como papa, sus escritos teológicos y su profundo amor a la Iglesia. Que desde la casa del Padre siga mirando con ternura a nuestro mundo y a cada uno de nosotros. Que ruega al Padre para que la paz y la concordia reinen entre nosotros, para que no nos desviemos del camino que conduce al encuentro con el Dios hecho hombre en ese niño de Belén, cuyo misterio estamos celebrando en estas entrañables fiestas de Navidad. Quedará para siempre en nuestro corazón su cercanía con la Iglesia que peregrina en España. Además de canonizar y beatificar a un buen número de hijos de la Iglesia que peregrina en España, proclamó el doctorado de San Juan de Ávila y en 3 ocasiones vino hasta aquí con motivos destacables. En 2005 visitó Valencia para celebrar el Encuentro Mundial de las Familias. En 2010 viajó como peregrino a Santiago de Compostela dentro del Año Santo y a Barcelona para la dedicación a Dios del Templo de la Sagrada Familia, que desde aquel día quedó abierto al culto y ante el que quedó profundamente maravillado por su belleza e inmenso simbolismo. Y en 2011 viajó a Madrid para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud con más de 1 millón de jóvenes venidos de todo el mundo. En aquella ocasión, tras aquella tormenta de 4 vientos, nos dijo a todos que habíamos vivido una aventura juntos y nos amó a afrontar con Cristo las pruebas de la vida. Querido Benedicto XVI, le recordaremos siempre que Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, le muestra a Jesús, fruto bendito de su vientre. Papa Benedicto, descanse en paz.
Després d'aquesta declaració del cardenal Omella, parlem uns breus moments amb un arcabisbe que comparteix amb la figura del papa la condició de cap d'estat. És l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Li agraïm molt que ens hagi atès en directe en aquests moments de tristor per a l'Església i per al món, però també de molta esperança pel record de Benet XVI. Monsenyor arcabisbe Joan Enric Vives, bon dia i una abraçada, bon Nadal i bon any.
Bon dia i bona abraçada a tots, també, sí.
Què destacaria vostè i, sobretot, què recorda de la figura de Benet XVI com a papa?
A veure, ens trobem que és un pontificat molt ric, per més que hagi estat, doncs, relativament breu, de 8 anys, no? Un pontificat com havíem viscut el de Joan Pau II, que va ser un dels més llargs de la història, si no el més llarg. Però, en canvi, ha estat intens. L'ha agafat, evidentment, ja gran, però amb una gran, també, maduresa. Maduresa de doctrina, maduresa d'experiències, també de la cúria, on ell havia estat en aquest dicasteri de la doctrina de la fe, que és molt important, perquè, d'alguna manera, a tots els documents que elabora la cúria, també el Sant Pare, però altres personalitats de la Santa Seu, passen els seus discursos perquè els donin una mirada. Per tant, havia tingut una mirada molt global sobre la mateixa cúria, no? I era un home de confiança, del papa Pau VI, que el va fer cardenal, molt jove, i el va, diríem, enaltir en molts temes, el va portar a Múnich, una de les grans diòcesis d'Alemanya, potser la més gran com a catòlics, que és la de Baviera, i després Joan Pau II l'ha portat a Doctrina de la Fe, un lloc molt important, sobretot en el postconcili, on també es havia de fer d'alguna manera l'encaix de totes el postconcili, que una vegada ell va dir que havia estat com una tormenta de vaixells. Ell té un discurs que era interessant per veure com ell ho interpretava. I allà calia calmar les aigües, aclarir la doctrina, donar un camí que va culminar en concret amb el catecisme de l'Església Catòlica, que sí que és de Joan Pau II, però el que l'elabora d'alguna manera i fa arribar-hi les grans línies teològiques del postconcili, amb totes les creixences teològiques, és, de fet, el cardenal Ratzinger, que després serà el papa Benet. Uh-huh. Per tant, jo destacaria molt aquest aspecte, diguem-ne, doctrinal. Encara avui hi ha molts textos d'ell que són molt preciosos, perquè no només el que hi diu, els continguts, sinó també la manera de dir-ho. Es va fer famosa la seva homilia en les exèquies del papa Joan Pau II, com moltes altres que ha tingut, en motiu del clausura del Concili Vaticà II i les aniversaris, i molts altres. La seva encíclica, la primera, que també sempre és molt... Per cada papa, la primera és allò de... No saben si viuran molts anys, per tant, clar, la primera hi posen al màxim.
Marca molt, sí.
Sí, i ell va fer Deus Caritas Est, Déu és amor, i va ser realment una encíclica que encara avui és preciosa.
Clar, no? Sí, perquè és passar tota aquesta gran moral catòlica que ell defensava per l'embolcall de la caritat. Ell va dir, sí, moral, però amb caritat, no? I d'aquí aquesta encíclica, Déu és amor.
Sí, sí, sí. Després encara es va atrevir una cosa que tothom, d'un primer moment, va dir ai, 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 no? Que era escriure. I ell va posar una nota davant dels seus escrits sobre Jesús, els seus tres volums, que volia fer com una... Hi ha molt d'altres biblistes, jo no recordo Dot i d'altres, doncs que han fet un llibre al final, molt com el nèctar de la seva teologia, parlant de Jesús. I ell ho va fer. Aquests tres volums d'ell, jo crec que estan cridats, per més que també creixerà, lògicament, la doctrina, però són tres volums molt, molt, molt interessants. I allà ell va posar una nota, no dient-me, no, i això ho dic com a teòleg, no obligo el meu magisteri com a papa, diguem-ne, no? Que també era bo aquesta nota seva, no?
Sí, sí.
Però certament ha estat un home. I després, diguem-ho tot, no? Quan ell ha volgut, el gran gest serà la seva jubilació en sí, sí. vida, diguem-ho així.
Aquesta renúncia tan humil, no?, que va exposar en una reunió ordinària.
Exacte, i després que això és un pes per tota persona, no?, decidir, mira, jo ja no tinc forces, n'ha d'estar molt segur, no?, n'ha d'estar molt segur. Ell va revelar amb una homilia, amb una peregrinació alemanya, els pocs dies d'haver estat elegit, va revelar. Jo li vaig dir al senyor allà a la Capella Sixtina, quan veia aproximar-se, ell diu, la guillotina, diu, vaig dir, ui, no m'ho facis això, senyor, no m'ho facis, no? Uh-huh. Com dient, ostres, ara que ell ho tenia tot previst, una caseta a Baviera amb el seu germà, tocar el piano, escriure, jo suposo que és el desig que tot persona anciana també té uns anys de descans.
I amb 78 anys l'elegeixen papa, no? Quines coses. Sí. Doncs bé, avui parlem amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, uns moments sobre la figura de Benet XVI. Podríem dir moltes coses més. M'acompanya, senyor arcabisbe Rafa Sanahuja. No sé si vols preguntar, Rafa, alguna cosa.
Sí, amb el teu permís, jo volia, després de tot el que esteu explicant, i a mi m'interessa molt aquest vincle amb Joan Pau II, que, com bé ha dit l'arcabisbe, ve sobretot per la doctrina de la fe i aquesta col·laboració. Sí. Un era més carismàtic, l'altre potser era una mica més pensador, però a mi estava recordant el dia que, tras la mort de Joan Pau II, el 2005 va ser elegit papa, tenia 78 anys, recordem, i les paraules que ell va dir des del balcó de la Basílica de Sant Pere, va dir, jo sóc un humil treballador de la vinya del Senyor. I a mi aquesta frase em va cridar molt l'atenció.
Sí, l'hem reproduït abans en el programa especial.
Perquè sí. un gegant com ell, un pensador com ell, doncs arriba i es posa davant del món dient, sobretot, humilitat.
Sí, i més coses, perquè ell allà va fer pregar pel papa Joan Pau II, i després també va dir una cosa, que a vegades podríem equivocar-nos una mica al món, catòlic, no?, com exagerant la figura del papat, no?, que a vegades hi ha hagut, sempre tirem amunt, no?, els elogis, i ell va dir, els senyors cardenals m'han elegit, diguem-ho així, clar que és l'elecció del senyor, però no es va atrevir, va ser humil també en això, que a vegades no s'ha dit prou. Tenia, els cardenals m'han elegit, i ara estic aquí, faré de papa, però sí, no es va atrevir a dir, Déu m'ha elegit, jo ja sóc l'electo, no?, que es prestaria això. Nosaltres n'estem molt agraïts, jo personalment, també hi ha un tema una mica personal, a mi em va donar el títol d'arquebisbe persona, jo vaig anar-li a agrair personalment, li vaig portar un llibre famós a Andorra, que és el Manual Digest, que és un llibre de dites, de muntanyencs, diguem-ne, de país petit i muntanyenc. Sí. I li vaig explicar això, perquè dic, vostè també és de muntanyes, i potser l'entendrà, i estava molt agraït i molt content, i jo molt més, no?, perquè feia aquesta distinció que, en ordre, el copríncep d'Andorra crec que sí que li escau, que pugui ser, doncs, d'alguna manera, de fallar, posat amb el títol d'arquebisbe, sí, al costat dels altres arquebisbes a la conferència episcopal. Això va ser el 2010. Però he tingut algunes trobades amb ell més personalitzades i em va captivar. És una persona on em mirava els ulls. Jo tinc algunes anècdotes que no explicaré, però que són boniques, no? Jo li volia unes paraules una vegada i hi havia moltes presses. Era el dia que es firmava el concordat o acord entre la Principalitat d'Andorra, el Principat, i la Santa Seu. Un fet molt important per nosaltres, no? I jo li volia unes paraules, i el de darrere anava dient, no, que no hi ha temps, que no hi ha temps. I llavors em va dir en francès, jo li deia en francès les paraules perquè hi havia el representant del Prince en francès, i va dir, je les ai dans le cœur, jo les tinc en el cor. Parlava molt bé el francès.
Sí, sí, sí. Dominava molts idiomes, de fet, Josef Ratzinger. Sí,
també, sí. I quan el van fer aquell viatge preciós al Regne Unit, el van rebre de manera molt alta, la reina Isabel. I sí, ell era un home que captivava el món, també, és veritat, el món intel·lectual. Era tímid, li costaven una mica les masses, però es va adaptar, per dir-ho així. I després, sobretot, quan va jubilar-se, doncs va saber passar realment el silenci.
Sí,
una pràctica que tothom pensava, ai, que no es facin molta nosa els dos papes, no? Pues no és així, no? I s'han complementat, ha recolzat el papa en algun moment que potser alguns ho posaven en dubte, la seva legitimitat i coses d'aquestes, que no hi ha dret. Doncs ell ha sortit en defensa del papa francès,
sí,
i ha sabut recolzar-lo sempre.
Sí, sí. Sí, no ha estat mai un contrapoder, per entendre'ns, el papa francès. No. Ni ho ha volgut, i fins i tot quan l'ha visitat algú de qui es comentava que si podria demanar-li explicacions a determinades iniciatives, mai ha volgut entrar, això està claríssim.
No, això és molt important. Tampoc ha fet viatges. Els viatges ja sabeu, és clar, escolta, llavors li donen honors, l'exalten, la gent en parla. I els viatges, pel que està el següent, pel successor, no són fàcils, els viatges dels antecessors.
Clar, clar, no.
Sí, no. I ell no ho ha fet, ha anat només a veure el seu germà en dues ocasions, però d'una cosa molt, molt humil, no s'ha prodigat i no ha anat a concerts que hagués pogut anar com una altra. Bé, ha estat fent una tasca que, d'alguna manera, ha dissenyat el futur dels emèrits. Cadascú hi posarà la seva petjada. Però ara sabem que un bon emèrit és aquell que realment, en silenci, prega, dona suport, rep poquet, viatja poquet i escriu poquet.
És molt bé.
Important.
I tant. Moltíssimes gràcies, senyor arquebisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Un plaer tot el que ens ha explicat. No ens allarguem més perquè tenim molts testimonis.
Ho dic per lo que més és perquè ens va beatificar els preveres màrtirs d'Urgell, els capellans diocesans,
sí,
que són els primers capellans diocesans com a grup, beatificats de tota Espanya, perquè hi ha després molts religiosos i això, però aquest grupet...
I laics.
Sí, i després molts laics també, no? Però els primers capellans diocesans són Sant Josep Tàpies i companys, els màrtirs de la Pobla, que diem nosaltres.
Molt bé. En aquelles beatificacions de l'any 2007, no? També n'hi va haver unes...
2005.
2005.
2005. Ho havia fet jo en Pau II, però llavors ell havia dit que ara no beatificarà el papa. Bueno, llavors vam anar al Vaticà, encara
ho va fer ell, sí, sí.
Sí, i llavors ell va baixar. No les va fer pel cardenal Saraiva, però ell va baixar, a la manera com feia Pius XII, va encensar les relíquies, va fer una pregària, ens va dirigir les primeres paraules en català que va dir el papa Benet.
Doncs
va dir precisament en aquelles beatificacions.
Molt bé. De l'any 2005, doncs, acabat d'elegir, l'octubre del 2005. Sí. Moltes gràcies, Monsenyor Joan Enric Vives, arcabisbe, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra. Compartim la pena per la pèrdua de Benet XVI, però també l'esperança. Una abraçada molt gran i bon any.
Igualment, molt bon any a tots.
Seguim, passen 5 minuts i mig d'un quart de dues.
Especial comiat Benet XVI.
Anirem coneixent moltes reaccions de bisbes de Catalunya i d'altres personalitats de l'Església. Abans, Rafa, tenim un recull de reaccions d'última hora.
S'estan pronunciant els líders mundials sobre aquesta, la mort del papa Benet XVI que s'ha produït avui. El president francès, Emmanuel Macron, ha reaccionat a la mort del papa a través de Twitter. Ha dit, el meu pensament està amb els catòlics de França i d'arreu del món, dolguts per la marxa de sa santedat Benet XVI, que va treballar amb ànima i intel·ligència per un món més fratern. Així ha piulat Emmanuel Macron. També el primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, també s'ha pronunciat a través d'aquesta xarxa social de Twitter sobre la mort del papa. Ha recordat la seva visita al país que presideix i ha dit que m'entristeix la mort del papa emèrit. Va ser un gran teòlic i la visita del qual al Regne Unit l'any 2010 va ser un moment històric tant per als catòlics com per als no catòlics de tot el nostre país. Els meus pensaments estan amb la gent catòlica del Regne Unit i d'arreu del món. I també tenim reacció de fa res, de fa uns minuts, del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha recordat el papa Benet XVI com un gran teòleg. En això coincideix amb tothom, ho tenen molt clar, que és un gran pensador, un gran teòleg, que va estar entregat al servei dels altres. Sánchez ha expressat en el seu compte de Twitter les seves més sentides condolències a l'Església Catòlica per la mort aquest dissabte del papa, un gran teòleg entregat al servei dels altres, la justícia i la pau. Així ha subratllat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en el seu missatge, la figura del papa.
Doncs, important, recordem que Benet XVI com a papa, curiosament, va conèixer tres presidents de govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy i ja està. No, Pedro Sánchez no, és veritat.
Pedro Sánchez, bueno,
com a emèrit, certament, però com a papa en actiu no. Doncs ara mateix coneixerem una altra reacció en directe després de l'arcabisbe Joan Enric Vives, que ens ha glossat la figura de Benet XVI i el seu coneixement personal. Tenim en línia i ja ens escolta el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés. Monsenyor Agustí Cortés, bon dia o bona tarda ja.
Hola, bon dia o bona tarda.
Bé, primer de tot ens unim a aquesta pena. Vostè, tot i que va ser nomenat bisbe de Sant Feliu de Llobregat, encara per Sant Joan Pau II, sí, va conèixer plenament el pontificat de Benet XVI. Què destacaria de Benet XVI i de la figura de Josef Ratzinger en general?
Home, destacaria moltes coses. Ara... Sí, convindria, perdó, subratllar el fet que, tot i les etiquetes, que no són, és normal que es posin damunt les persones i les persones públiques, com és el cas, doncs s'ha de dir, sobretot, penso, que el papa Ratzinger no és simplement un intel·lectual, no és un teòleg, només teòleg. Sobretot, i per damunt de tot, primer, és un creient, i en segon lloc, és un autèntic pastor, o ha estat un autèntic pastor. De manera que jo sempre he pensat, i l'he tractat i l'he admirat per aquest motiu, tot el seu pensament, la seva predicació, la seva praxi, a partir de problemàtiques humanes profundes, ha tingut una capacitat de discerniment d'aquestes problemàtiques, de mirar de respondre des de l'Evangeli aquestes problemàtiques, i sempre ha acabat amb unes conseqüències molt importants per a la praxi, per a la pastoral concreta de l'Església. En aquest sentit, ha estat un home lúcid, veritablement lúcid, tant en el discerniment, en el moment de la diagnosi de les problemàtiques, com en el moment de la praxi. S'ha de fer això, s'ha de fer allò, hem d'anar per aquí, hem d'anar per allà.
Sí, sí.
Crec que és un home de síntesi en aquest sentit.
Molt bé. Important això que ens diu el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, perquè potser el pontificat de Benet XVI és un gran signe del nostre temps per acostar precisament la teologia, que de vegades pot quedar més deslligada de la pastoral i de l'espiritualitat, acostar aquesta teologia, aquesta saviesa, al món, al poble, a la gent senzilla.
Sí, sens dubte. I no ha caigut en un llenguatge abstrus, no un llenguatge fosc. No, una claredat que fins i tot les persones que no han estat dintre del món de la filosofia o de la teologia han estat capaços d'entendre.
I tant.
Sobretot per la seva claredat d'idees, la seva lògica, la seva profunditat.
En les grans concentracions... Sí, perdoni, deia d'esperit, no? Sí. Perdoni, senyor bisbe, deia que en grans concentracions molts ho hem pogut veure, per exemple, a València l'any 2006, a la Trobada Mundial de les Famílies, era escoltat amb un silenci, centenars de milers de persones en silenci que l'escoltaven, perquè es feia entendre, malgrat la seva saviesa, que de vegades podia ser allunyada.
Sí, sens dubte. Ha estat una qualitat. Això ens ha ensenyat, a veure, nosaltres hem de cuidar molt, és una comunicació pública, per a una massa de gent indiferenciada, tot que, això que diem, per quantitat de la comunicació. Però, en essència, que, sobretot, el que s'ha de dir és allò essencial, allò que és veritat, allò que és, entre cometes, doctrina, allò que és evangeli, dir-ho bé. I la gent entén que és allò intel·ligible, entén que és la veritat de la vida. En aquest sentit, ens ha lliurat una miqueta d'aquesta por. No, hem d'anar per aquí perquè la gent no entén. No, jo estic ben convençut. Ell ha estat un mestre d'això, eh?
Sí, i tant.
Estic convençut que la veritat es pot dir amb paraules intel·ligibles, planeres moltes vegades, sense trair el contingut.
Efectivament. Moltíssimes gràcies, Monsenyor Agustí Cortés, bisbe de Sant Feliu de Llobregat. No ho hem fet explícitament abans amb Joan Enric Vives i ara amb vostè, però, evidentment, recordar la seva visita a Barcelona és obligat, la dedicació de la Sagrada Família. Vostè hi era, com tots els bisbes de Catalunya d'aleshores, i molts fidels laics que la van seguir in situ, i també pels mitjans de comunicació, entre ells nosaltres, aquella històrica estada de Benet XVI presidint la dedicació de la Sagrada Família de Barcelona. I també la visita...
Que ell era molt sensible a la bellesa, eh?
I tant. A l'art, la bellesa, la música... Sí.
I era un gaudi per ell, naturalment, en aquella situació. I ell va sintonitzar perfectament en el que es pretenia en aquesta visita, sí.
Sí. Una abraçada, senyor bisbe Agustí Cortés de Sant Feliu de Llobregat, també a tota la diòcesi, i fins una propera ocasió. Bon Nadal i bon any.
Igualment a tots. Gràcies.
Gràcies. Un minut i mig i seran 2:15.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Encara que siguis de plàstic, te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Des d'aleshores, famílies, empreses i institucions reforcem cada dia el nostre compromís amb el reciclatge. Per això, durant aquests 10 anys, hem incorporat nous sistemes com el porta-a-porta o els nous contenidors intel·ligents per reciclar més i millor. I perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans. 10 anys després, reciclem més. Residuenvas.cat. Generalitat de Catalunya.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Especial comiat Benet 16.
Dos quarts de dues. Seguim en directe, amics i amigues. Us parla Ignasi Miranda, amb tot l'equip, amb el Rafa Sanahuja, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, amb la Laura Polo Delfó, als informatius, pendent de l'última hora, amb la coordinació també de Pau Massip, coordinació tècnica de Candy Ortiz, amb el José Matosas a les vies de so i amb el Ferran Capdevila a la producció. Ha mort Benet 16, recordem-ho. A les 9:34, segons la comunicació oficial de la Santa Seu. Tenia 95 anys i mig. Havia estat gairebé 8 anys de papa, entre el 19 d'abril de 2005 i el 28 de febrer de 2013. Ens acompanya un home que va tractar molt personalment Benet XVI, per exemple. Va ser teòleg expert participant en l'Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes de l'any 2008, titulada La paraula de Déu al servei de la missió de l'Església, o millor dit, en la vida i la missió de l'Església. També ha participat en altres sínodes després. Ell és l'eclesiòleg i professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya i també de la Gregoriana de Roma, Salvador Pieninot, actualment també rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Doctor Pieninot, bon dia.
Bon dia.
I bé, ens donem el condol, però també amb alegria i esperança rebem aquesta notícia, oi, de la mort de Benet XVI.
Sí. Sí, jo voldria subratllar, sobretot, dues coses que potser diguin poc. Bueno, una primera potser més important i d'ell. És a dir, la renúncia seva és totalment excepcional. O sigui, fa veure una persona que a vegades li pot haver la imatge d'una persona com era teòleg i molt posat, que era molt cregut d'ell mateix. Un home humil. Si un home no és humil, mai es jubila d'aquesta manera que va fer ell. I sent el primer papa, bueno, el segon, el primer va ser Celestí V, que ja feia més de 800 anys.
Sí.
Llavors penso que això té una imatge última dels últims anys d'ell, que és molt important. O sigui, ell era de la seva manera, era primer de tot un professor, òbviament, però aquest tema de la renúncia, al meu pare, és signe d'humilitat. I penso que en la història això marcarà molt, perquè ell haurà començat en un món modern aquesta possibilitat.
Sí, sí.
I la segona, que potser és menys dita, que és una cosa més teològica, però em sembla que és, ell va tenir sempre una gran dificultat a veure de com podien que els de Lefebvre, és a dir, els més integristes i lefebrians, separats i tot, però en Pau II, malgrat tot, els va haver de condemnar, diguéssim, no? Sí. Doncs de fer intentar que s'obrissin més i que volguessin seguir el concili. I llavors ell crea una cosa que, quan diu no, el concili no és una revolució, però sí que és una reforma. I ell va dir que la manera de veure el concili era reforma. I això els va sorprendre molt, perquè es pensava que ell diria, bueno, el concili era una cosa que, bueno, no. Mira, els progres van fer-lo. No. Un concili de reforma. I a més, per un alemany és molt important el tema de la reforma, que va lligat amb la reforma luterana. Però em penso que aquest és un tema, ja dic, que segurament aquest sortirà molt poc, però per mi és clau absolutament en quant a la comprensió. perquè malgrat tenia la tentació de dir, bueno, si aquests són molt ultres de dretes, doncs, bueno, què arribem? No, és un consell de reforma, no és de revolució, però no és un consell que és purament, com que no hi ha hagut definicions, no val la pena tenir-lo present. Jo penso que això és important, i això també posa de relleu la seva manera de ser. Ell era un home moderat, teològicament, molt preparat, molt i molt preparat, moderat, un home que viu molt al concili i participa molt, i per exemple, tota l'eclesiologia del concili, ell és un dels grans autors, i un Congar seran els més que van participar més, i per tant, d'alguna manera, amb aquesta moderació, ell sorprèn dient que el concili es reforma, perquè no hauria volgut dir, bueno, llavors per això s'ha d'anar en compte de pensar que ell tenia una imatge preconciliar, que estava format abans del concili, òbviament.
Sí.
Però ell veu que el concili es havia de fer per una reforma, que després hi havia hagut coses que no s'havien fet prou bé, això és obvi, però va defensar. I que, pobre, va tenir un interès gran perquè aquests dels lefebrians poguessin tornar a l'església, però no se'n va sortir, malgrat tots aquests privilegis que els hi va fer amb una missa doncs, tridentina i etc.
Sí, sí, però els va demanar que acceptessin el concili. Aquella famosa carta d'ara fa uns 10 anys deia això, exactament. Accepteu el concili per tornar a l'església.
Moltes de les coses d'ell s'han de dir que anaven amb aquesta preocupació, el mateix canvi una mica que fa a la consagració, que en compte de dir per tots, dir molts,
sí,
la consagració...
Aquesta fidelitat al text llatí, pro multis, no? Per molts, sí.
Però això ve de la febre, que ho havia dit.
Sí.
Això es pot fer, doncs ho fa. O sigui,
són concessions per al servei de la comunió, en definitiva, no?
Concessions sí. Moderades.
Moderades, efectivament.
No conservadores, perquè, per exemple, això mateix, el concili, que era molt important, si li dic, que l'única forma de mantenir el concili és amb una interpretació, ell en deia, una hermenèutica de la reforma. Per tant, que vol dir doncs, que l'Església necessitava aquesta reforma. No?
Sí, sí.
Per tant, jo penso que això, junt amb el que he dit abans, i després, llavors, un acte gran d'humilitat.
Sí,
de fet, ell va veure que, ja ho recordo, el sínode, jo també vaig estar al sínode de la nova evangelització, a part de la paraula.
De la paraula de Déu, efectivament.
El de la 12, el de l'any 12.
Sí.
Per tant, vaig estar també nomenat per ell i el veia amb una cara que, esclar, estàvem allà i era una gran dificultat de poder conjugar tota l'Església. Jo encara recordo que estàvem en una comissió de la redacció del document que es fa, bueno, la carta que es fa al poble de Déu, i ell va voler venir a aquesta reunió i allà doncs, van sortir el que portava el lideratge. Diu, bueno, hem pensat que podíem fer com a símbol d'això la samaritana,
sí.
Tots busquem l'aigua. I va sortir un africà, un asiàtic, i va dir, bueno, però és que a l'Àsia no hi ha problema amb la religió, el problema és quina religió.
Clar. Doncs molt interessant tot el que ens explica Salvador Pié-Ninot, eclesiòleg, participant com a teòleg expert en dos sínodes, ell mateix ens ho ha recordat, el de la Paraula de Déu 2008 i el de Nova Evangelització 2012. Anem contra rellotge, doctor Pié-Ninot. Potser, si li sembla, ho anirem deixant. No sé si el meu company Rafa Sanahuja, que és aquí, li vol comentar alguna cosa més per acabar.
Ara se m'escolta. Molt breument, Salvador. És clar, se m'ha dit que vostè tenia certa amistat amb el papa Benet XVI. I clar...
Exacte. Jo vaig tractar una mica perquè s'ha anomenat teòleg d'aquests dos sinos i abans l'havia saludat. Doncs, bueno, havia estat a algunes reunions, per exemple, amb ell, preparant un gran congrés que es va fer sobre el Vaticà II.
Sí.
Doncs tenia aquesta relació, o sigui...
És que també, Rafa, també és molt humil, el doctor Salvador Pié-Ninot.
Bueno, doncs, com a mínim, l'has conegut en les distàncies curtes i amb una frase. En la distància curta, com era, Benet XVI?
Era encantador.
Encantador. Fins aquí, encantador. Fantàstic.
Una persona d'una delicadesa absoluta.
Sí, sí.
I gens dogmàtic en el sentit de com la manera. L'escriure era una mica més contundent, però el que tracta era extremadament molt fàcil i molt acollidor. No? Llavors,
sí,
en aquest sentit, penso que és un bon record que hi ha d'ell, a part que, evidentment, hi ha altres qüestions, no? Però
sí.
Jo diria que és important també aquest record
sí.
d'una persona que ha sigut humil i que perquè és humil radicalment deixa una cosa que un altre dia he dit, escolta, amb els meus col·laboradors jo puc continuar, no? I no era la tradició que el papa renunciés, no?
Sí, sí. Doncs amb Salvador Pieninot hem parlat de la figura de Benet XVI. Podem dir que d'una font directa, ja per acomiadar-lo, suposo que un gran record tindrà vostè d'aquests dos sínodes on va participar i on segurament va veure fins i tot el fruit d'aportacions seves en les exhortacions posteriors d'aquests sínodes, no? La Verbum Domini i la de la nova evangelització.
Sí, sobretot la Verbum Domini, sí, realment, sí. És realment un text preciós i que vam poder incloure.
Molt bé. Una abraçada a mossèn Salvador Pieninot. El record avui de Benet XVI es troba... Vaja, ens desborda una mica una figura de tan llarga vida, no? I amb tantes aportacions fa que de vegades no arribem a tot. Una abraçada molt gran i gràcies per haver-nos atès.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Rafa Sanahuja, no sé si tenim alguna reacció més de personalitats del món a la mort de Benet XVI.
Encara no, estic fent aquest seguiment a les xarxes socials, a veure si abans que acabi el programa tenim encara
doncs
més declaracions entorn a aquest aconteixement d'avui.
Doncs anem ara a una altra reacció en directe. Quatre minuts i mig i seran tres quarts de dues. Hem recollit ja diverses valoracions a la notícia del dia i de l'any, sens dubte, de l'any que estem a punt d'acabar, la mort de Benet XVI. Tornem a recordar l'última hora, la missa funeral de cos present serà al Vaticà. Dijous vinent, el dia 5 de gener, la vigília de la gran festa de Reis, de l'Epifania del Senyor. I ara volem parlar amb un home que té d'alguna manera un perfil semblant, si em permet la comparació, al de Benet XVI. És un teòleg, va ser degà de la Facultat de Teologia de Catalunya i des de l'any 2019 és l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, també primat de la Tarraconense. Monsenyor Joan Planelles, disculpi el retard que l'hem fet esperar. Bon dia i una abraçada.
Molt bon dia, molt bon dia.
Dia trist, però també esperançat.
Sí, és un dia que invita és que tota la trajectòria humana i espiritual del papa Benet s'acumula en un instant, no en un moment, i després rememores moltíssimes coses. Jo no vaig tenir la sort, com és que he escoltat ara al final de l'entrevista que feia el doctor Salvador Pieck,
sí,
miro moltíssim, sí, que ha estat professor meu i que m'ha ajudat moltíssim,
doncs,
en la meva trajectòria acadèmica. No?
Doncs molt oportú, aquesta combinació molt oportuna, ell i després vostè. Sí.
Molt bé, però jo no he tingut la sort de poder parlar o d'estar amb el papa Benet, no?
Però segur que ha llegit els seus documents i coneix molt bé el seu pontificat.
Certament, certament, sí, que ho hem anat seguint, no? Mm-hmm. De fet, és el papa teòleg.
Sí.
M'ha semblat que, bé, que havia fet unes referències explícites al Concili Vaticà II, el doctor Pieck, però haig de dir que ell ja hi va participar, en el Concili, però com a perit, o sigui, com a assessor teològic dels bisbes alemanys, no?
Sí, sí, sí.
I precisament ja l'any 62 era un jove teòleg. De fet, hi havia una gran categoria intel·lectual d'aquests assessors dels bisbes alemanys perquè tenien figures que assessoraven en el Concili com Schnakenburg, Schmaus, Rahner, Semmelroth o Grillmeier, no? Entre altres, no? A finals del 62 presenten un esquema de la Constitució dogmàtica sobre l'Església que serà la que quallarà al final, perquè després d'haver parlat del misteri de l'Església ja hi ha un capítol segon que ells el titulen dels membres de l'Església, sobre els membres de l'Església. Pot ser encara amb un llenguatge, doncs, de la teologia del moment. Després aquest dels membres de l'Església, després posen un capítol tercer sobre la jerarquia, un capítol quart sobre els laics i un capítol cinquè sobre la santedat en l'Església, sobre el seguiment de Jesucrist. No?
Uh-huh.
Però fixeu-vos que aquest esquema que ells presenten a l'any 62 serà el que quallarà.
Sí, sí. Per tant, era
com... esquemes, no? També que també no dic que ell fos determinant, perquè en aquells moments era un jove teòleg que assessorava els bisbes alemanys.
Clar, clar, no sabíem com seria després la seva figura de bisbe, no?
Sí, o sigui, però ell és en l'elaboració d'aquest esquema, no? Per tant, aquí ja mostra quelcom important, no? I de fet, ell és un home del Concili.
Clar, clar, i un home reformador del Concili, com vostè ha dit, sí, vaja, reformista.
Sí. Sí, bueno, que creu que, m'ha semblat que ho deia el Salvador Pié,
sí,
fa uns moments, no?, que creu en la reforma de l'Església, però en la reforma, doncs, tal com ha de ser, no? Perquè l'Església sempre necessita reformar-se, sempre necessita anar avançant, perquè l'Església està sotmesa al temps, no? A la misèria d'existir en el temps, i per tant, en aquest sentit, sempre necessita doncs, aquesta renovació constant, no? És allò que diu el mateix Concili, no? L'Església segueix entre les persecucions del món i els consols de Déu fins que a la fi arribi aquella llum que no té posta.
Doncs,
I per això va maldar el papa Benet al llarg de tota la seva trajectòria intel·lectual, bé, sacerdotal, intel·lectual, com a docent, i després episcopal, no? I finalment, doncs, els anys que va ser successor de Pere.
Efectivament.
No? De fet, bé, no sé.
Sí, sí, endavant. No tenim gaire temps, però sí, sí, si vol afegir alguna última cosa.
Podríem dir molt del papa.
I tant que podríem dir molt.
A mi m'impressiona a l'inici de la seva encíclica sobre la caritat, el Deus Caritas Est.
Sí.
Diu, un no es fa cristià perquè hagi rebut una gran idea, per una gran idea, sinó per una trobada. Per una trobada. I aquesta trobada és en Jesucrist.
Efectivament.
En definitiva, ens aporta el més genuí de l'Evangeli, perquè a l'Evangeli el resseguiment del misteri de Jesucrist és resseguir Jesús i anar rere seu, no? Trobar-lo i després, d'alguna manera, anar aprofundint el seu missatge. L'amistat amb Jesucrist.
Sí, sí. Frase molt comentada, per cert, aquesta. No és una idea, no és un pensament, és una trobada personal amb Jesucrist.
No? Una trobada. I després, quan ja en l'inici del seu pontificat, no, rememorant el papa Sant Joan Pau II, que l'havia precedit, doncs repeteix aquelles paraules. No tingueu por, obriu de bat a bat les portes a Crist. No?
Mm-hmm. Doncs molt bé.
Tot això, aquí hi ha una mica el seu tarannà, la seva trajectòria.
I
no?
Tant.
Actual i docent, no? I
sí, sí.
D'explicitació de la fe. No?
I tant.
Perquè, en definitiva, la fe cristiana és l'amistat amb Jesucrist.
Efectivament.
Després també una altra cosa pròpia, bé, que incideix el papa Benet, és parlar de la dictadura del relativisme, no? Tot aquest tema de que en la nostra societat, no?, ha anat primant el relativisme, que no reconèixer res com a definitiu, diu ell, deixa com a últim criteri només el com desitja.
Mm-hmm.
I, per tant, sota l'aparença de llibertat, esdevé, diu ell, una presó per cadascun. Doncs separa la gent els uns dels altres, mirant cadascú només dins el seu propi ego, no? O sigui, de veure el que em va bé en mi, no? Aquesta
sí, sí.
Dictadura del relativisme és el que diu ell, s'abraona sobre l'Església, s'abraona sobre la humanitat, i aquí sí que hem de treballar i que hem de lluitar perquè no sigui així.
Efectivament. Doncs bé.
I pot ser també un altre punt, no?, que quan diu, té unes frases sublims, que ja d'alguna manera s'entrelluquen i els trobem, jo diria que un dels seus millors llibres és quan encara no era, o sigui, quan d'abans, quan era docent, no?, la introducció al cristianisme, que té una síntesi sublim sobre el misteri de la de la Trinitat. I ja allà diu que el cristianisme és la religió del logos, és centrada en logos, que és la paraula en majúscula, centrada en el misteri de Jesucrist. Però sí, això sí, també ens transporta a dir que la religió del logos és la religió, doncs, que va d'acord amb la raó.
Sí.
El cristianisme com a religió d'acord amb la raó.
D'acord amb la raó, la fe i la raó.
La fe i la raó, el diàleg fe-raó,
sí,
que és raonable creure en Jesucrist.
I tant.
O sigui, tot el tema de la raonabilitat de la fe hi ha al darrere de tot.
Doncs bé, no ens podem allargar més, però li agraïm molt a l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, que ens hagi atès per parlar de Benet XVI, un home que va tenir etiquet, va ser etiquetat en la seva vida, però que la seva figura real, doncs, és molt més, evidentment, que les etiquetes. Una abraçada, monsenyor Joan Planelles, bon any, bon Nadal.
Gràcies.
I que vagi molt bé, ens encomanem, evidentment, la figura de Benet XVI.
En comunió i preguem pel papa Benet.
Adéu-siau, una abraçada.
Adéu.
5 minuts són els que passen ara de 2:45. Rafa.
Sí, tenim més reaccions, van arribant mica en mica, però el món sencer es mobilitza. Mirem cap a la nostra realitat més propera, perquè, per exemple, després d'escoltar el que ha piulat Pedro Sánchez, també mitjançant una altra piulada, el secretari general del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha volgut mostrar les seves condolències en Twitter. A més, ha compartit una foto del papa emèrit, justament amb ell, amb la visita de quan va fer a Galícia el 2010, aquesta que hem recordat en diverses ocasions.
Sí, sí. Ell era president de la Junta de Galícia, aleshores.
Correcte, té una foto. Després, també, l'alcalde de Madrid també ha reaccionat, José Luis Martínez Almeida, ha parlat de Ratzinger, i ha recordat també aquella Jornada Mundial de la Joventut que es va celebrar a Madrid. Escoltàvem abans que va haver una gran tormenta, és cert, que va caure una tormenta aquella nit impressionant, justament amb la vigília d'aquella Jornada Mundial de la Joventut. Recordem que també el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat el seu condol a tots els catòlics de Catalunya i d'arreu del món, i les seves aportacions intel·lectuals i el seu pontificat al candidat de l'Església, que diu que ha deixat empremta, això diu el president aragonès. I dues dades. Tenim la catedral de l'Almudena tocant les campanes per anunciar la mort del papa Benet XVI. S'han posat en marxa per fer aquest signe, i després podem recordar que serà el propi papa francès el que oficiarà el funeral.
Històric, la primera vegada que un papa en actiu presideix el funeral del seu predecessor.
Per tant, això ho viurem el proper dia 5 a la plaça de Sant Pere, segons ha informat el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni.
No arribem als 9 dies.
Exactament,
de dol,
això volia comentar. Ho dèiem abans fora d'antena. Clar, és que a mi em crida molt l'atenció, a mi em fascina la litúrgia vaticana. I que hi hagi una mena de misteri, perquè no sabem, no hi ha un protocol tan marcat amb la mort d'un papa emèrit, és curiós perquè hi ha coses que estan variant una mica, no?
Sí, això ha obert una mica i ha flexibilitzat, no?, aquests costums de vegades tan tancats del Vaticà.
Bueno, que a mi em semblen fascinants, perquè sí, és una litúrgia mil·limetrada,
i
com
tant,
un rellotge suís funciona.
Superben preparada. És, però...
En aquest cas, ja trobem aquesta petita diferència, que és que no seran 9 dies de dol, sinó uns quants menys, i que tindrem la particularitat d'un papa oficiant el funeral d'un altre papa.
Doncs tenim el papa Francesc, que és un gran comunicador, Benet XVI, que també es va erigir en gran comunicador, des de la seva saviesa, des de la seva tendresa també, i ara parlem amb el bisbe responsable de comunicació de la Tarraconense, també membre de la Comissió de Comunicació de la Conferència Episcopal Espanyola i, sobretot, bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls. Monsenyor Salvador Jiménez, bon dia i bon Nadal i bon any.
Bon dia, i a tots els que ens escolten també, que hagin passat un bon Nadal i que l'any nou siga bo per a tots.
I tant. Bé, vostè va ser nomenat bisbe de Lleida pel papa Francesc, però bisbe de Menorca per Benet XVI, oi?
No, i bisbe auxiliar. Jo crec que vaig ser del primer que va posar la firma de bisbe, perquè a mi em van dir que era bisbe a final d'abril, que ell van elegir papa a mitjan abril de l'any 2005.
Per tant, Benet XVI el va nomenar primer bisbe auxiliar ja, sí, sí, dels primers.
Jo sé que aquí hi ha un bisbe de Nicaragua o de Guatemala que va ser el primer que ell va firmar en Roma, crec.
Molt bé, molt bé. I, per tant, vostè dels primers també, el segon, segurament, vaja.
Exactament.
Molt bé.
Sí, sí.
Què destacaria de la figura de Benet XVI, monsenyor Salvador Jiménez?
Perdó?
Sí, què destacaria, dic, de Benet XVI, de la seva figura?
Jo, a mi em sap greu que tots diguem el mateix, però és així. El que més destaca és la seva figura intel·lectual. És cert que és molt més important, que és un home profundament de fe, però jo crec que és el gran savi que ha tingut l'Església en aquesta segon part del segle XX. Tot el que ha escrit, tota la interpretació que ell ha volgut fer de lo que és la fe, de lo que és la raó, de lo que és la veritat, i que mai la fe se n'anara i se n'anara per un altre costat de la cultura i de la raó, això és molt important per a tots. Ha tingut com a, diguem, com a oponents, en el bon sentit de la paraula, a grans filòsofos del segle XX, al final, i ha sabut discutir, i ha sabut sempre que tots vegin que la fe no és una cosa de xiquet ni una cosa rara, sinó que està en l'essència mateixa del ser humà i que el que ha vingut a revelar el Jesucrist, això és molt compatible en el ser humà, sí.
Perfectament aclarit aquesta fe en convivència amb la raó. Vostè va trobar-se amb ell en alguna ocasió, personalment, segurament, en Benet XVI o en visites ad limina o en alguna audiència?
Sí, i sobretot l'any que ell va vindre aquí a València, que jo sé que ara en la família aquí en Alacant, jo era bisbe auxiliar i va vindre a l'encontre de la família.
Sí.
Vaig estar jo pràcticament dia i mig en companyia d'ell acompanyant-lo.
I era que bé.
I estava molt bé encara ell. L'any 2006 sí. Estava molt bé.
I tant.
I em va impressionar que se'n recordava dels nostres cares. El dia següent mos va preguntar a don Enrique, l'actual arquibisbe de València, que li va donar el llibre, la tesi seva, però el dia següent li la va comentar en una humilitat i en una naturalitat tremenda, que això impressiona molt. I allí va estar en companyia nostra doncs, pràcticament dia i mig, molt bé, com si s'hagués en casa d'allí tota la vida.
Sí, de l'Encontre Mundial de les Famílies, València 2006, gairebé la primera gran trobada internacional que va presidir Benet XVI com a papa. Jo vaig tenir la sort de ser-hi i em va impressionar molt com era escoltat en silenci pels centenars de milers, segurament un milió de persones allà a l'esplanada de la Ciutat de les Arts de València.
Exactament, sí.
Sí, sí. Un teòleg savi al servei del poble, no? Com diuen els textos de l'Antic Testament, de Coelet, per exemple, no?
I, a més, estàvem pensant de que no seria una figura tan, diguem, tan popular com el papa Sant Joan Pau II, que un home que estava acostumat a les masses. I, malgrat tot, ho va fer molt bé, aquest home, i es va posar tota la gent, un poc, diguem, entre cometes, o molt popularment, en la butxaca, per la seva forma d'expressar i la forma de somriure en uns ulls molt oberts per a tot. Jo crec que va impressionar molt a la gent en aquell moment, sí.
I tant, i tant. Va saber assumir, des de la diferència amb Joan Pau II, però com que el coneixia molt, aquest seguir una mica els seus passos i assumir aquesta inèrcia de multituds, per dir-ho així, que tenia Joan Pau II. Potser el papa Francesc ha trencat més amb això, no? El papa Francesc és un home de molt bona imatge, molt estimat, però no és de grans multituds. Li agrada les concentracions més petites, però amb gran contingut pastoral, certament.
Exactament. Sí.
Doncs bé, amb Salvador...
Hem perdut un gran home, però jo què sé, jo crec que l'Església, el més important és que cada papa, com es passa a nosaltres, tenim una psicologia, tenim una forma d'expressar, i que tots anuncien el mateix, que és el Jesucrist i la presència seva en el món actual.
Doncs...
Orientant-nos a tots i conduint-nos a la trobada del mateix Crist, clar.
Doncs bonic aquest record de contacte personal amb Benet XVI que ens ha explicat ara Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida, que l'any 2006 ell era recentment nomenat auxiliar de València i Enrique Benavent també, i ara Enrique Benavent és l'arcabisbe de València, vostè el bisbe de Lleida.
De Lleida.
Curiositats i coincidències que hem comentat amb Salvador Jiménez Valls, bisbe de Lleida i responsable de comunicacions a la Tarraconense. Moltes gràcies per haver-nos atès des de la província d'Alacant, on es troba amb uns merescuts dies de descans. Que vagi bé l'inici de l'any 2023 i el que queda de les festes.
Gràcies, Ignasi, i el que ens toca ara és pregar per ell. Jo crec que totes les catedrals i totes les esglésies farem algun funeral, alguna pregària per a dir-li al Senyor que l'acull a aquest home, a este sant i savi home, sí.
Doncs sí, tant que sí. Sabem que... Adéu-siau, senyor bisbe Salvador Jiménez.
I una salutació cordial a tots.
Adéu-siau. Hem parlat amb el bisbe de Lleida, ens queda un minut perquè siguin les dues. També ens arriba des del Vaticà la sensació que es poden produir algunes imatges semblants a les dels dies posteriors a la mort de Joan Pau II, que tu recordaràs, Rafa, aquest santo súbito. Em sembla que hi haurà també santo súbito al Vaticà els propers dies.
Bueno, segurament, perquè a més jo crec que tots dos papes, especialment el papa Ratzinger i el papa Joan Pau II, Wojtyla, compartien un esperit molt semblant, tot i que és curiosa aquesta comparativa, no? El papa Joan Pau II podia dir que era una estrella del rock i li agradaven els macroconcerts, sí. I el papa Benet XVI era de recitals petits, no? Era de teatres, més bé.
Però va assumir les grans multituds, eh? L'escoltava molta gent a les audiències.
Efectivament. Bueno, jo vaig estar a Colònia.
La jornada de la joventut.
I a València també, però a Colònia va ser molt impactant aquella primera... Jo crec que va ser dels primers viatges del papa.
Sí, efectivament, el primer. He dit que era València. València va ser potser el segon, estiu 2005, efectivament. Mm-hmm. Sí, sí.
I bueno, realment va ser una experiència enriquidora.
Tanquem aquesta hora d'especial comiat Benet XVI. Encara ens quedarem fins a 2:45. Us ho anunciem amb més reaccions després de les dues. Ara l'informatiu amb Laura Polo Delfó.
Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les dues. Us informa Laura Polo Delfó. Benet XVI ha mort aquest matí als 95 anys després d'uns dies greus, segons han informat des del Vaticà. A partir de dilluns, dia 2 de gener, s'instal·larà la capella ardent a la Basílica de Sant Pere, on els fidels podran anar a venerar l'antic pontífex. I el funeral serà el proper 5 de gener. El papa emèrit serà enterrat a la cripta dedicada als pontífecs situada sota la Basílica Vaticana. L'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, molt probablement assistirà a aquest funeral, segons ha dit el secretari general de la Conferència Episcopal Espanyola. Omella, qui també és president de l'Episcopal, ha estat un dels primers a reaccionar per la mort de Benet XVI i ha lamentat la seva mort i ha recordat el pas del papa emèrit per les diferents ciutats espanyoles, també Barcelona, on va convertir la Sagrada Família en basílica. Omella li ha desitjat un descans etern.
Agradecemos su profundo ministerio como papa, sus escritos teológicos y su profundo amor a la Iglesia. Que desde la casa del Padre siga mirando con ternura a nuestro mundo y a cada uno de nosotros. Que ruega al Padre para que la paz y la concordia reinen entre nosotros.
Pere Aragonès, per la seva banda, ha expressat el seu condol a tots els catòlics de Catalunya i el món. El president de la Generalitat, a més, ha recordat Benet XVI per les seves aportacions intel·lectuals i el seu pontificat al capdavant de l'Església. En el programa especial en record de Benet XVI de Radio Estel, Salvador Pieninot, eclesiòleg i professor de teologia i amic personal de Josep Ratzinger, ha parlat de com era ell en persona després de conèixer-lo personalment.
Era encantador. Una persona d'una delicadesa absoluta. Gens dogmàtic en el sentit de... com la manera. L'escriure era una mica més contundent, però el tracte era extremadament, bueno, molt fàcil i molt acollidor. Penso que és un bon record que hi ha d'ella. Jo diria que és important també aquest record, una persona que ha sigut humil.
Pieninot també ha dit que va ser un paper moderat i que estava molt preparat pel càrrec que va assumir. Canviem de tema. La sort de la Grossa de Cap d'Any ha caigut íntegrament a Barcelona. És el número 3.829 i està dotat en 200.000 euros per cada bitllet. Els números anterior i posterior rebran 2.000 euros i els que coincideixin en les últimes quatre xifres, 1.000. El segon premi ha estat a Sant Joan d'Esbert, en Sant Just d'Esbert, on s'ha repartit 65.000 euros per bitllet. És el 4.232. El tercer premi, el 88.158 a Cardedeu, i suposa un premi de 30.000 euros. Els quarts premis de 10.000 han estat repartits arreu del Baix Llobregat, Cardona i Tortosa, són el 26.811 i el 78.032, i els cinquers han estat a Sant Cugat, a Cabrera, Gelida i Berga, amb 5.000 euros per bitllet. Són el 26.658, el 34.321 i el 93.837. Altres temes, el Meteocat ha activat un avís pel fort vent a partir de demà al migdia a les cotes altes del Pirineu. Es preveu que s'arribi a ratxes superiors als 90 km per hora entre la 1 del migdia i les 7 del matí del dia següent. En concret, les comarques en alerta són la Vall d'Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, la Cerdanya i el Ripollès, sobretot a les cotes més altes. I en els esports arrenca aquesta hora el derbi català entre el Barça i l'Espanyol. Els blaugranes arriben reforçats i amb tota la plantilla i Robert Lewandowski surt com a titular després que li hagin concedit la cautelar a la sanció de 3 partits. Tensió en aquests primers minuts perquè l'Espanyol s'ha mostrat indignat per aquesta decisió. Considera que és injusta i assegura que s'ha pres a última hora i que condiciona totalment la jornada. Com a resposta, ha decidit no tenir representació institucional en el partit d'avui. Veurem què passa en aquest derbi, però el Barça ha de guanyar si vol mantenir el lideratge a la Lliga. Mateix, el supera el Real Madrid per un punt després d'haver guanyat aquest divendres el Valladolid, gràcies a 2 gols de Karim Benzema, pràcticament al descompte. I Laia Sanz ha quedat 27a en l'etapa pròleg del Dakar, però ha estat la primera catalana. Matías Ekström ha guanyat i Sebastián Loeb i Stefan Peter Hansel han completat el podi. Nasser Al-Tiyah s'ha hagut de conformar amb la quarta posició i Carlos Sainz ha finalitzat en la 6a. I en bàsquet, el Baxi Manresa s'han portat el derbi contra el Girona per 82-79, tot i que els gironins han sortit molt forts al primer quart, dominant per 10 punts. Els manresans, liderats per Wasinski, han reaccionat en el segon període i amb un parcial de 22-8 han capgirat aquest marcador. I a l'Eurolliga, el Barça ha tombat l'Estrella Roja a Belgrat en un partit vibrant que s'ha decidit a la pròrroga gràcies a Mirotic i que ha tancat 94-99. Pel que fa al femení, el Cadi la Seu ha donat la sorpresa de la Lliga Endesa femenina superant el Perfumerías Avenida, que és l'actual campió de la Lliga, i el resultat ha estat 70-63. Això és tot per ara. Tornem amb més informació d'aquí una hora, a les 3. Ara us tornem a deixar amb l'especial per la mort de Benet XVI amb Ignasi Miranda i Rafa Sanahuja. Fins ara.
Ràdio Estel, la banda sonora del teu cap d'any. Ràdio Estel us desitja un feliç any nou.
Si Ràdio Estel és la teva emissora, que es noti. Baixa't la nostra app i presumeix de ràdio. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
A Caprabo els preus rebobinen fins als del 2021. Del 15 al 31 de desembre trobaràs el xai Ato a quarts per 15,95 euros al quilo, la pinya del Monte per 1,29 al quilo i el cava Raïmat Chardonnay Brut al 50% de descompte a la segona unitat, perquè gaudeixis d'un Nadal inoblidable amb els millors preus. Benvinguts al superestalvi de Caprabo.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Benvingut a l'univers artesà del cava Canals i Montner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. 100 anys d'artesania familiar que ha estat valorada amb moltes medalles d'or.
Aquestes festes, un cava elaborat de les primeres prensades de raïm. Cava Canals i Montner, un cava que ajuda a quedar bé.
La teva festa de cap d'any començarà amb bona música mentre sopes, xerres i et prepares per l'entrada d'any. I quan el nou any ja hagi començat...
L'estrenaràs amb majúscules. Viu el teu cap d'any amb Ràdio Estel. Per cantar, ballar i començar el 2023 com es mereix, amb Ràdio Estel. Ràdio Estel et podria parlar de tot, però els nostres podcasts parlen per si sols. Escolta els podcasts de Ràdio Estel a Spotify i la nostra app. Ja veuràs que no te'ls acabes.
Ràdio Estel.
Especial comiat Benet XVI.
Passen ja 8 minuts de les 2, us estem acompanyant. Primer des de poc després de les 11 amb un programa especial complet, enregistrat, lògicament, però amb tota la història de Josef Ratzinger, el més rellevant, evidentment, com a home de fe, com a teòleg, savi, com a bisbe i arcabisbe, i també com a papa i com a papa emèrit, en aquest especial que us hem ofert entre les 11 i 10 i gairebé 3 quarts de 12 aproximadament. Ho diem també, Rafa, perquè els qui vulguin recuperin aquest programa especial que val molt la pena, la història de Benet XVI.
Jo crec que ja el tenim penjat a les xarxes socials, amb Eva Cervera, que està fent aquest servei de guàrdia, podríem dir, avui amb aquest programa especial. I és molt interessant, sobretot perquè fa una repassada d'aquest programa d'una biografia molt profundament, molt ben estructurada i molt ben locutada. Val la pena recuperar-lo qui estigui interessat en la figura de del Papa Benet en profunditat.
I els que vulguin recuperar l'hora en directe d'una a dues també poden fer-ho ja, eh?
Efectivament, estem a l'aplicació, al web radioestel.cat, a tot arreu, ja sabeu que estem a tot arreu. Tinc més reaccions, Ignasi, si t'interessa,
perquè
ha piulat, tot passa a Twitter, ja ho sabem. Per cert, després te donaré una dada curiosa sobre Twitter i el Papa Benet XVI.
Sí.
Ha piulat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha reaccionat a la mort del Papa Benet XVI a través d'aquesta xarxa social i ha escrit: Benet XVI era un gegant de la fe i la raó, va posar la seva vida al servei de l'Església Universal i va parlar i continuarà parlant al cor i a la ment dels homes amb la profunditat espiritual, cultural i intel·lectual del seu magisteri. Això és el que ha piulat la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. És curiós, perquè hem escoltat durant el programa d'avui que era un gegant intel·lectual, però és cert que tenia l'habilitat, sobretot als seus escrits i també quan parlava oralment, de transmetre en senzillesa. Podia arribar a tothom i segurament no era una ment tan fàcil. Després, tinc una dada, és que l'arquebisbe de Barcelona obrirà un llibre de condolences, ho hem sabut fa pocs minuts, per la mort del papa, el papa emèrit. Serà el proper dilluns, dia 2 de gener, i els feligresos que vulguin podran acomiadar el papa emèrit al Palau Episcopal, al carrer Bisbe 5 de Barcelona.
Carrer del Bisbe número 5, sí.
Exactament, tindran a la seva disposició aquest llibre de condolences. L'horari serà de 10 del matí a 2 quarts de 2.
Doncs,
i
molt bé.
La darrera dada, abans de saludar el nostre darrer convidat d'avui, és que justament en els temps moderns que corren, Josef Ratzinger, el papa Benet XVI, va ser el que va inaugurar el compte oficial papal de Twitter, @pontifex.
Ara fa 10 anys, fa poc van sortir imatges perquè es complia el 10è aniversari d'aquell moment.
El 12 de desembre del 2012 va obrir Twitter Josef Ratzinger, el seu compte, ara veiem que va a tope i que el papa francès l'utilitza moltíssim, amb un missatge que deia: queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por medio de Twitter. Gracias por vuestra respuesta, os bendigo de todo corazón. Probablement un dels tuiteros, el papa, amb més repercussió del planeta.
I tant. Perquè de fet, és el mateix perfil que hi ha ara, perquè és el perfil @pontifex, en italià, @pontifex/es, és en castellà, que és una de les desenes de llengües on s'escriu des d'aquest compte de Twitter del papa. I donem pas, ara sí, sense més preàmbuls, a una, la que pot ser l'última reacció d'aquest especial que us acompanyarà fins a 2:45, amics oients, és el nostre, si em permets dir-ho així, Rafa, vaticanista de guàrdia, perquè és col·laborador...
És moltes coses, aquesta
exacte,
casa,
moltes,
és
moltes coses. Tu l'has tractat molt aquests dos últims anys en el programa Camins, com a expert en economia, que també és.
També ho és.
Salvador Aragonès va ser corresponsal de l'agència Europa Press i també treballava per altres mitjans a Roma durant els anys 70 i fins als 80. Doctor Salvador Aragonès, una abraçada, bon dia.
Bon dia.
També el saludem com a periodista que ha treballat al Vaticà. Tot i que vostè a Roma no va viure el pontificat de Benet XVI, però sí que va conèixer Ratzinger, no?, en els temps en què estava allà.
Clar, perquè ell era prefecte de la congregació per la doctrina de la fe, sí.
Des del 1981, concretament, efectivament, sí, sí.
Sí.
Bé, què destacaria allò, si vol dir-nos un titular sobre la figura de Josef Ratzinger, Benet XVI?
Home, un titular és el que ell va dir, no? Jo sóc un humil treballador de la vinya del Senyor, no?
Sí.
Aquest és el per mi, és una gran definició que ell mateix es va fer d'ell, no? I, per tant, jo penso que les seves qualitats fonamentals és que va viure amb una gran humilitat, amb un gran sentit sobrenatural, i sobretot doncs, diríem que tenia una intel·ligència privilegiada, no? O sigui, va pronunciar discursos davant de tots els filòsofs alemanys, inclòs el Habermas, que no coincidia amb ell per res, quasi,
sí.
I la reina d'Anglaterra i, en fi, i tants altres llocs on va tenir ell la tribuna i va explicitar la seva doctrina, no?
Uh-huh.
Jo crec que ens ha deixat un llegat fonamental amb tres encícliques, Deus Caritas Est, Spe Salvi i Caritas in Veritate, que són d'una actualitat tremenda avui també i que, per tant, i que no han estat superades perquè no es poden superar i el seu pensament és profund.
Sí, sí.
Jo crec que,
molt bé.
Que aquestes encícliques s'han de tornar a llegir.
I tant, les recomanem. Aclarim que Spe Salvi, tot i que va ser bona part d'ella escrita per Benet XVI, la va acabar Francesc, però vaja, és l'encíclica a quatre mans, que es deia, no?
Sí. Sí. Bueno, i també va escriure un llibre que és un Jesús de Nazaret,
sí,
que és un gran llibre i una gran anàlisi de la vida de Jesús des del naixement fins al final. No?
Ell va deixar molt clar que no era un llibre magisterial com a papa, però sí amb gran contingut de teologia catòlica.
Exacte. Sí. I després, bueno, hi havia una cosa que em va xocar bastant de les coses que va dir. És que ell, d'alguna manera, quan parlava de l'Església i quan parlava de política internacional, per dir-ho d'alguna manera, doncs ell tenia al cap no solament el pensament de l'Església catòlica, sinó de totes les esglésies cristianes, no? O sigui, d'alguna manera quedava reflectit el pensament de totes les esglésies cristianes, no? I una altra cosa que em va sorprès és una frase d'ell també, que diu que no hi ha res més bonic en aquesta vida que deixant-se abraçar per l'Evangeli i per Crist, no? I que per a ell la facilitat té, la felicitat té un nom, té el rostre de Jesús de Nazaret amagat, ocult a l'Eucaristia, no? O sigui, que ell era un gran amant també de l'Eucaristia, on hi veia allà doncs, Jesús realment present amb cos, sang, ànima i divinitat, no? I aquestes són, vull dir, el seu llegat doctrinal és enorme i el seu llegat humà, diria que és també enorme. Hi ha una expressió que tothom deia, que quan parlava amb el papa o quan parlava amb el cardenal Ratzinger, quan era prefecte de la Congregació per la Doctrina de la Fe, no hi havia cap pressa. O sigui, sabia que el papa no tenia cap pressa perquè esperaven altres visites o perquè... sinó que no deixava mai tampoc que la seva paraula fos l'última, no? Sinó que, en fi, se despedia dels demés, doncs, deixant que s'esplaiés l'altre tot el que ell volgués. Sí. No?
Sabia escoltar. I malgrat les etiquetes de guardià de la fe, de gran moralista, fins i tot de molt conservador, no ens enganyem, tenia aquesta etiqueta, sobretot quan era prefecte de la Congregació de la Fe, després va saber bastir molts ponts, per exemple, a nivell ecumènic, amb els anglicans, sobretot, però també amb els protestants, un home de gran finor, no? De gran obertura, des de la seva defensa de les veritats de la fe catòlica, però
i també amb
molt ecumènic.
Els de l'Efebvre, no?
Que... sí, amb els lafebrians, que els va voler readmetre amb unes condicions, sí, molt clares, que potser no es destacaven, no? L'acceptació del Concili Vaticà II, per exemple.
Sí. I, de fet, va haver un moment en què l'Efebvre va acceptar ser fill de l'Església Catòlica, però després es va tornar enrere, sí, i va dir que no acceptava el papa, no?
El mateix Marcel Lefebvre, que es va separar de l'Església, recordem, el 1988, ja ha plogut, fa 34 anys.
Sí, i Benet XVI va dir, no sé com és possible que entenguin que no pot subsistir una església sense el papa, no?
Efectivament. Ho deixem aquí perquè el temps és molt limitat, però estem molt contents d'haver comptat uns minuts amb Salvador Aragonès, gran coneixedor de la figura de Benet XVI. En tot cas, els propers dies, com que en tornarem a parlar, segur que, si vostè pot, tornarem a comptar amb vostè. Potser al funeral o el dia abans, ja veurem.
Sí, d'acord, doncs, molt bé.
Una abraçada.
Salvador, passa bon cap d'any.
Bon cap d'any.
Exacte.
Passada.
I tornaran amb l'economia, Rafa?
Sí, dimarts. El dijous esperem per aquí. Ah, no, dijous... Bueno, ja parlarem, Salvador.
Adéu-siau, una abraçada i bon any.
Una abraçada.
Passen 3 minuts d'un quart de 3.
Especial comiat Benet 16.
I estem rebent també, en la línia del que ens comentava abans el Rafa, nosaltres moltes reaccions, especialment de personalitats de l'arcabisbat de Barcelona, també d'altres diòcesis amb seu a Catalunya. Escoltem primer el que ens diu Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sacramental de l'arcabisbat de Barcelona i prevere d'aquesta arxidiòcesi.
Amb tristesa, però també amb l'esperança cristiana en la resurrecció, doncs també hem rebut aquest anunci de la mort del papa emèrit Benet XVI, i crec que és un moment també de donar gràcies a Déu pel do de la seva vida, d'aquest humil treballador de la vinya del Senyor, com hi va manifestar l'any 2005, el 19 d'abril de 2005, quan va sortir el balcó de Sant Pere, un cop va ser escollit com a papa i successor de Sant Joan Pau II, i destacar d'ell precisament això, aquesta virtut de la humilitat, que durant tots els seus 8 anys de pontificat doncs va manifestar també fins a l'últim moment en què va renunciar a la seu de Pere, i també doncs aquests últims anys vivint en la pregària, en la contemplació, en l'estudi, retirat dintre mateix del Vaticà. Manifestar també doncs tot el llegat que ens deixa, d'un home profundament doncs místic, profundament també intel·lectual, espiritual, tot allò de bé que ens ha fet, aquests textos que ell ens ha deixat com un gran regal, que són unes autèntiques obres d'art, homilies, al·locucions, etc., com també la finor en l'esperit de la litúrgia, que sapien contemplar la litúrgia, el misteri de Déu, el misteri pasqual, aquest Déu que s'ha encarnat, que celebrem en aquestes festes de Nadal, però que té la plenitud i aquesta llum màxima en el misteri pasqual de la passió, mort, sepultura i resurrecció del Senyor. Demanem al Senyor, doncs, per la seva ànima, que el tingui, doncs, en la seva glòria, que tingui el repòs etern i que des del cel, esperem-ho així, intercedeixi per nosaltres.
Hem escoltat Josep Teixidor, delegat de Pastoral Sacramental de l'Arcabisbat de Barcelona. També un altre dels 6 delegats episcopals de l'Arxidiòcesi de Barcelona que ens ha fet arribar la seva reacció és Bruno Berchet, també prevere d'aquesta diòcesi i delegat d'Anunci i Nova Evangelització.
La mort de Benet XVI, no? Jo crec que és una mort doncs, que, bueno, no és una mort sobtada, però sí que ens fa valorar doncs, el seu llegat, no? Jo crec que especialment, no?, durant aquests anys doncs, que va ser, no?, doncs, amb la seva vinguda a Madrid, no?, la JMJ va ser un gran moment doncs, pels joves, especialment aquí, joves d'Espanya. També, doncs, això, el seu pontificat, un pontificat tan ric, no?, amb missatges, amb magisteri, no?, que ara s'està reivindicant, i crec, i molt joves estan a redescobrir Benet XVI, no?, a través dels seus escrits, les seves intuïcions, no?, algú que ens convidava molt a com ser cristià en el segle XXI, no?, en un món on som minoritaris, com cuidar la identitat, com entendre, raonar la nostra fe, no?, per poder també, doncs, això, parlar-ne al món, no? Jo crec que Benet XVI és una figura que s'ha anat engrandint amb el temps i que, jo, doncs, que realment el trobem a faltar, no?
Precisament Bruno Berchet, que acabem d'escoltar, va ser uns quants anys delegat de Pastoral de Joventut de l'Arxidiòcesi de Barcelona sota el pontificat de Benet XVI. Rafa, hem recollit moltes reaccions en aquest programa especial des de la una.
Uh-huh. Mira, ara mateix acaba de sortir també una comunicació que podem compartir amb els nostres oients, i és que jo imagino que els bisbats, els diferents bisbats de les nostres diòcesis, també de la resta de l'estat espanyol, doncs aniran fent gestos de condol i també d'unir-se a aquest de dol per la mort del papa Benet XVI. Ja sabem que l'arquebisbat de Barcelona obrirà aquest llibre de condolences que es podrà signar pels feligresos que ho desitgen a partir de dilluns, dia 2, en horari de 10 a 2:15 al Palau Episcopal. I ara el bisbe de Sant Sebastià, Fernando Prado, ha convidat totes les esglésies i temples de la diòcesi guipuscoana a tocar les campanes en senyal de reverència i honor, són les seves paraules textuals, després de la mort del papa emèrit. Clar, és una mica aviat, tothom està reaccionant, però aquestes són les primeres reaccions per part de les diòcesis que ens estan arribant i que ens semblen molt interessants.
I tant. Invitem a seguir-les a les xarxes, però també invitem avui, especialment, Rafa, ho fem amb tot el cor, a llegir catalunyacristiana.cat. Entrant aquí, els oients tindran tota mena de reflexions sobre Benet XVI. Felicitats, companys i companyes de Catalunya Cristiana, per aquest ràpid seguiment del que han estat les reaccions a la mort de Benet XVI.
La Carme Munté, que té uns dits àgils, i tant, més àgil encara.
I el director Òscar Martí, també. Felicitats, i a tot l'equip, a tots els companys. Escoltem també Xavier Padilla, director del Secretariat de Pastoral Familiar de l'Arcabisbat de Barcelona. Ahir, precisament, nosaltres, Ràdio Estel, transmetíem la missa de les famílies des de la Basílica de Santa Maria del Mar. Es va recordar la figura de Benet XVI, el bisbe Javier Vilanova, que va presidir la missa, ho va fer, i Xavier Padilla, principal organitzador d'aquesta missa, aquest matí ens explica això sobre Benet XVI.
Avui hem rebut la notícia del traspàs de Benet XVI. El portarem sempre en el cor. I de forma molt improvisada, encara que sigui, fent memòria de coses que ens van impactar del seu pontificat, el seu intent, la seva voluntat de fer compatibles la fe i la raó. Recordem la seva homilia a la Universitat de Ratisbona, fent èmfasi en aquest aspecte. Ell ha estat un home de gran fe i alhora de gran raó. Recordem també els seus escrits sobre Jesús, que va fer en forma de 3 llibres. Era una forma molt personal de comunicar-nos la importància de la figura de Jesús. El diàleg que va fer, va establir amb un jueu, el jueu Neusner, justament sobre la figura de Jesús. I com a partir d'aquest diàleg subratllava la divinitat de Jesús. I d'aquesta manera ens enfortia amb la fe en Jesús. El tindrem molt present i pregarem per ell.
Doncs ens unim a aquestes crides a recordar Benet XVI i a pregar per ell. I finalment Joan Ubac, vicari episcopal de la zona pastoral 2 de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també anterior delegat de pastoral sacramental, gran admirador de Benet XVI, ens comenta igualment la seva figura.
A la notícia de la mort del papa Benet XVI, doncs, quedo commogut. Una notícia ja anunciada els darrers dies, el papa Francesc, que ens va convidar a pregar per ell, doncs, recordo, doncs, també haver tingut contacte amb ell. Va ser precisament l'any 2007, el motiu del meu estudis a Roma, doncs vaig tenir l'oportunitat de poder-lo saludar amb aquella mirada, amb aquella calidesa, amb aquella senzillesa. Doncs penso que ens deixa un gran llegat, sobretot el seu amor a la litúrgia, la seva saviesa, la seva profunditat, unes paraules i uns documents i uns escrits que jo estic segur que ajudaran molt en els propers anys de l'Església de poder continuar aprofundint en la seva saviesa, en la seva teologia, en la seva profunditat, la seva eclesiologia i en tot el que sempre ha manifestat també en les seves paraules, en els àngelus, en les homilies i en tantes paraules de senzillesa i al mateix temps d'estimació i de profund amor a Déu. El goig també d'haver tingut el papa Benet XVI, que fos el que va dedicar l'Església de la Sagrada Família, en el qual jo també he treballat durant tants anys, doncs també ens ensenya molt, ens va deixar també un gran exemple de com viure en profunditat els misteris que celebrem a la litúrgia. També la seva renúncia ens ha ajudat molt també a descobrir doncs, que hi ha moments a la vida doncs, per treballar, hi ha moments també per deixar pas a altres, i la seva humilitat, la seva senzillesa, tal com ell va dir quan va de ser escollit papa, jo sóc un humil treballador de la vinya del Senyor, doncs que ens ajudi també el seu exemple a ser humils treballadors tots, des del ministeri sacerdotal, des de la vocació baptismal, cadascú en el seu camí, doncs la seva vocació, doncs que descobreixi doncs, que amb humilitat servir al Senyor i servir als germans i continuar treballant tots junts per amor a Déu, a Jesucrist i a l'Església.
Especial comiat Benet XVI.
Notícia del dia i de l'any, sens dubte. Benet XVI ha mort aquest matí 4 minuts després de 9:45, segons ha informat de seguida el Vaticà. Us hem ofert des de poc després de les 11 un programa especial amb tota la vida i la trajectòria de Josef Ratzinger, i des de la 1 us hem estat acompanyant aquesta hora i mitja en directe, recollint reaccions de diversos bisbes de Catalunya, també del cardenal Omella, que ha fet una declaració institucional, una declaració oficial. Rafa Sanahuja, gràcies per aquesta estona. Gràcies també a tot l'equip. Ara direm tots els noms, però hi ha alguna reacció més?
Gràcies a tu. Reacció no, només recordar que el funeral serà dijous 5 a 9:45 del matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà, i el presidirà i celebrarà el papa Francesc. El papa, un papa, doncs fent l'enterrament d'un altre papa. Així ho ha informat l'oficina de premsa del Vaticà.
També destaquem que les despulles de Benet XVI seran exposades per a la veneració del poble. Suposem que hi haurà moltes cues i que segurament no tothom que aquests dies sigui a Roma i al Vaticà podrà anar a fer una última pregària, però en tot cas estarà obert.
Ens esperen un dia d'imatges intenses i de sensacions i emocions per acomiadar a un gegant intel·lectual que tenia la senzillesa per bandera.
Va néixer el 16 d'abril de 1927 a Marktl an Im, a Baviera, Alemanya, i ha mort el 31 de desembre de 2022. Gràcies, amics i amigues oients, salutacions de tot l'equip, amb el José Matoses a les vies de sol, Ferran Capdevila a la producció, amb la Laura Polo Dalfó a la redacció informativa avui, també amb la coordinació de continguts del Pau Massip, amb el Rafa Sanahuja, que m'ha acompanyat aquí, i amb qui us parla l'Ignasi Miranda. Adéu-siau, Rafa, que vagi bé.
Que vagi bé, Ignasi, bona entrada d'any, i bona entrada d'any per als oients també.
Bon any a tothom.